Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Vivim en un món on fracassar no és una opció. Hem de produir, hem de sobresortir, hem de saber fer de tot, hem de parlar molts idiomes, hem de tenir empenta i emprenedoria, hem de saber treballar en grup, hem de graduar-nos en una bona carrera, hem de... I és que ens trobem en una societat on, amb tan sols 17 o 18 anys, ens fan escollir allò que volem ser a la vida. Una professió que ens acompanyarà 8 hores cada dia de la setmana. Decidir i decidir. I què passa si no seguim el ritme establert? Què passa si fracassem? La culpa ens envaeix i, fins i tot, sentim que som inútils. En el programa d'avui intentarem fer un repàs del panorama sobre el futur dels joves en el nostre país. Intentarem respondre preguntes com: per què no ser útil i exitós en la vida no és una opció? Per què la gent abandona la carrera universitària que estan cursant? Per què fer un any sabàtic està mal vist? Per què ens sentim culpables de no ser allò que s'espera que siguem? I com sempre, l'Adrià ens delectarà amb el seu punt de vista filosòfic sobre el tema en qüestió. Avui ens portarà el sentiment de culpa i la mala consciència des de la filosofia de Friedrich Nietzsche, a través del text La genealogia de la moral. Intentarem donar resposta a totes les preguntes que s'han proposat pel programa d'avui. Comencem.
Para conseguir lo que solo el 1% de la gente consigue, basta con hacer lo que el 99% de la gente no hace. En tu vida solo mereces que suceda aquello que tú provoques. Sistematizar supone tomas de unos caminos más avanzados que antes no tomabas para obtener unos resultados más inteligentes que antes no obtenías. Cuando el cliente pide una mejora, tu mejora llega tarde.
Què acabem d'escoltar ara mateix? Són frases que podem trobar en el nou llibre de l'Ancho Pérez, titulat La intel·ligència de l'èxito. I qui és aquest noi, l'Ancho Pérez? És un noi de Galícia que s'ha convertit en tot un símbol de profit, en el paradigma de l'emprenedoria, l'exemple d'allò que se suposa que la gent jove hauria d'aspirar a esdevenir. I és que l'Ancho Pérez ha estat Premi Emprendedores de Deloitte, Premi 2016 a la millor trajectòria professional per l'estat d'Ohio, ha treballat per l'FBI i com a intèrpret de l'Obama. També té una faceta més artística, ja que és actor i músic. De fet, toca nou instruments. I és el creador del mètode revolucionari 8bells.com, una web que et permet aprendre un idioma com el xinès o l'alemany en només 8 mesos. L'Ancho Pérez ja en parla nou i compta amb 5 titulacions universitàries. En fi, en una entrevista al programa Anem de Tarda de Ràdio 4 va comentar el següent.
Y digo que si te dieran a elegir entre estar renqueante y estar en crisis, todos elegiríamos estar renqueante. Pero curiosamente, esa es la más peligrosa de las dos situaciones, porque renqueante te puedes mantener toda la vida. Eso es lo que llamo vivir en la penumbra, ¿no? No es ni de día ni de noche, no hace ni frío ni calor, pero eso es lo peligroso. Cuando estás en crisis, te reactivas, te pones en marcha, porque sucumbir no es una opción.
No, claro, no te queda más remedio.
No puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Hay claro. Que diferenciarse, hay que buscar un camino distinto si quieres llegar a un destino diferente. Okay. Cuando nos encontramos con nuestra pasión, algo vibra por dentro y tenemos que escucharlo. A veces incluso retroactivamente decimos, ahora entiendo porque, no sé, alguien que sea escritor, pues el día que hizo su primera redacción, claro, algo sucedió, ¿no? O el que sepa gestionar las personas, o el que sepa organizarse muy bien, o el que sepa contar una historia muy bien contada. Algo sucede el día que lo haces por primera vez. La clave está en escuchar eso muy, muy, muy bien y decir, creo que tengo un pozo de petróleo, debería explotarlo. Es un tema de seguridad, pero el éxito no está en la seguridad, o sea, en el confort. El enemigo del éxito es el piloto automático, es el confort, es el quedarse. Y digo que los mayores tesoros suelen estar más alejados de las masas. Un día me di cuenta de que si querías un premio mayor, tenías que estar dispuesto a pagar un precio mayor. Y ese precio mayor, proceden de ese riesgo, del atreverse, de salir de la zona de confort.
¿Qué podríamos extraer de esta declaración de Ancho Pérez? Des del meu punt de vista, sembla que intenta dir-nos que les persones es poden exprimir molt més del que fan normalment, que en realitat no se n'adonen de tot el potencial que poden arribar a tenir. En part, estic d'acord en el fet que, si ens fa sentir millor, hem de treballar amb il·lusió en allò que ens inquieta i ens agrada, i així aconseguir uns resultats satisfactoris. Potser el problema ens ve quan donem massa de nosaltres mateixos, quan acumular èxits es converteix en una obsessió. I si no aconseguim allò proposat, acabem sentint-nos culpables. Dit això, una de les primeres paraules que em va venir al cap després d'escoltar l'entrevista de l'Ancho Pérez va ser workaholic. Com es podia definir aquest terme tan nou però tan extens a la nostra societat?
Workaholic es una palabra inglesa que se acuña a la persona que es adicta al trabajo de manera compulsiva. Estas personas trabajan más de lo normal y dedican la mayor parte de su tiempo libre de ocio y familiar para realizar tareas laborales.
Així doncs, les persones que són workahòliques dirigeixen la seva vida per la feina, per arribar a l'èxit, a la productivitat, a la cúspide. Però per què ha nascut aquesta idea de ser útils i productius? Per què la culpa a no ser exitosos fa que ens obsessionem amb la feina? Anem a parlar des del principi, des d'aquell moment en el qual hem de començar a decidir sobre el nostre futur. Tenim 17 anys, 18, si vas néixer abans de l'inici de l'estiu. Estàs a segon de batxillerat, fas la selectivitat i amb una nota mitjana sota el braç et poses davant de l'ordinador a escollir el teu futur. Com? Triant una carrera i posant-la a la llista de preferències. La pregunta que a mi em sorgeix, i segurament que a vosaltres també, és: tothom sap què vol fer? Tothom sap quin futur vol? Tinc la sensació que un és afortunat si sap cap on es vol encaminar. Per què ho dic, això? En primer lloc, dir-vos que a Catalunya cada any s'imparteixen uns 475 graus de diferents branques del coneixement. Els joves decideixen fent càlculs per nota d'entrada, buscar la universitat perfecta, llegint plans d'estudi. Intenten no equivocar-se en l'elecció. Però, tot i aquestes preparacions, tot i ser conscients de la magnitud de la seva decisió, un terç dels estudiants de l'estat espanyol acaba deixant la carrera.
I és veritat que, en moltes ocasions, molts estudiants segurament s'han plantejat deixar la carrera en molts moments, perquè arriben els dubtes, arriben si realment estàs on has d'estar, potser no et van les coses tan bé com hauries desitjat en un bon principi i et planteges canviar o no. Jo crec que és normal que moltes vegades tinguis aquests dubtes perquè sembla que estiguem com pressionats per triar, per decidir la nostra branca, quan moltes vegades s'hauria de concebre el pensament i el coneixement com una cosa transversal, no? Sense haver-ho d'estratificar tant, sense tenir-ho que establir en tantes matèries concretes ni en tants graus concrets. Imagina't els graus que hi ha, és que tens tant on triar que és molt probable que molta gent pugui triar un grau sense tenir la certesa de si realment està fent el que realment vol fer, perquè no ho sap tampoc com serà aquesta feina en un futur. Per tant, no sé, Elsa, quins creus que són els graus on la gent més pot arribar a abandonar? Potser per l'estrès o per segons quina circumstància, no? Però...
De fet, no hi ha una llista exacta de... Vale, aquests són els graus que la gent més abandona.
Però suposo que sí que hi haurà disciplines on més, on els alumnes potser estaran més pressionats o no aprovaran tant o volen que la carrera sigui totalment... no elitista, però sí difícil en el sentit que hi ha poques places després de feina en aquesta matèria o feina. No sé, per exemple, una enginyeria, pel que he sentit, les enginyeries són molt difícils, molt complexes, es carreguen a molta gent perquè en els llocs de dalt n'hi ha molt pocs i volen que només hi arribin els millors. Per tant, els mateixos professors esforcen a fer-ho difícil per arribar fins a dalt. Poca gent i així que després s'ho puguin repartir entre els pocs que hi hagin.
Sí, de fet, no hi ha una llista exacta. I és que les facultats també es resisteixen a facilitar les dades de quines són les carreres més abandonades. Segurament que és qüestió d'imatge per les facultats. No obstant això, sí que se sap quins graus són els que tenen més fidels, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, tenim aquells graus on la gent entra per vocació, com la medicina o l'educació infantil. Per tant, no deixes la carrera perquè ja fa molts anys que sap que...
No, a més, has de tenir-ho molt clar quan et dediques, sobretot, tant a la medicina com a l'educació infantil, perquè al final l'educació és una disciplina que requereix de molta vocació, perquè al final no és una feina fàcil. Per molt que la gent es pugui arribar a pensar que ho és, no ho és.
Exacte, ja portes molt de temps pensant que vols arribar a ser això.
Exacte.
I per altra banda, com comentaves tu abans, tenim els graus de difícil accés. Uh-huh. O sigui, aquells que tenen una nota de tall molt alta, per tant, els estudiants porten molt de temps preparant-se. Per...
Fins i tot a la selectivitat no és sobre 10, és sobre 14, i la medicina no sé si està al 13 punt llarg.
Exacte. Per posar alguns exemples, com has dit, podríem tenir la medicina, la carrera de física i matemàtiques o el periodisme.
El periodisme també últimament està pujant molt en la
depèn
nota?
De la depèn de la universitat.
També havia sentit que carreres com dret també a vegades depèn l'any, doncs, o depèn els preinscrits, la nota puja o baixa en funció de la demanda, no? També això.
Exacte, quan vaig voler entrar al periodisme a la Pompeu Fabra era un 11,75.
És que jo en el seu moment em vaig sentir temptat pel periodisme i mirant veia que segons l'any doncs la nota podia estar al 6 i depèn l'any la nota podia estar al 9. I clar, era difícil en aquell moment saber, doncs, la nota que tenia en el seu moment, doncs clar, no has d'organitzar-t'ho tot per arribar-hi, és que si no et quedes fora i llavors què? És el problema, però bé.
Exacte. Els alumnes són molt conscients de com costa entrar en aquesta carrera, per tant, deixar-ho no acaba sent una opció. En tot cas, el professor de Teoria i Història de l'Educació de la UB, Miquel Martínez, assegura en un article del periòdico que el nombre d'alumnes que abandona el seu grau és a causa d'una mala praxi del sistema universitari del nostre país.
Tenir una taxa d'abandonament tan alta suposa que s'està produint un mal ús dels recursos i del temps, tant per als estudiants com per al sistema universitari en el seu conjunt.
A més, també un altre factor que angoixa els alumnes és la quantitat de diners que s'hi han hagut de deixar per poder entrar a la universitat. Cada grau, a Catalunya, pot arribar a costar entre 1.500 i 2.500 euros. Llavors, quan un estudiant es planteja abandonar la carrera, això també és un altre factor que el condiciona i no el permet deixar-ho.
De fet, és que, en comparació a altres comunitats autònomes de l'Estat, és una animalada el que arribes a pagar, ja no només pels graus, sinó també pels màsters, perquè els màsters després es multipliquen segons l'àmbit de coneixement en el que tu estiguis. No és el mateix pagar un màster en Humanitats que un màster en Ciències, Tecnologia... Poden arribar perfectament als 6.000 euros tranquil·lament, eh? I no passa res. I tu ho compares amb altres comunitats autònomes i, clar, et quedes amb una sensació de buit preguntant de tu mateix per què aquí sí són tan cars i fora d'aquí no.
Exacte, és que els universitaris catalans patim molt més. De fet, a Andalusia un grau pot arribar a costar entre 700 i 800 euros.
Exacte.
I a més, també s'ha de sumar que hi ha països europeus que la universitat és gratuïta, com Alemanya. És com si alguna cosa fallés. Però no només el factor econòmic és rellevant en el moment de plantejar-se deixar la universitat, sinó que també s'hi ha d'afegir una part psicològica molt important. Per molta gent, deixar la carrera és un símbol de derrota, ja que veuen les seves expectatives frustrades.
Com si la primera vegada que tries una carrera sigui determinant de cara al futur. Has fracassat i a partir d'aquí toca remuntar.
Com si perdessis el temps.
Exacte.
Hem parlat amb en Guillem, un noi de 20 anys, que va decidir deixar la seva carrera d'informàtica i ha explicat els seus motius.
Doncs va ser una experiència degradant i no gaire còmoda, almenys per mi. Jo havia esperat tot el batxillerat per arribar a la carrera, aquesta famosa vida d'estudiant de la que tothom parla. Sabia que era una gran inversió pels meus pares, però ho tenia molt clar des del començament. Volia anar a enginyeria informàtica. Tot i així, vaig abandonar la carrera els 2 mesos de començar-la. Cada cop faltava més a classes i donava més excuses als meus pares. Dubtava molt de mi mateix, què volia fer amb la meva vida. Em sentia molt decebut a mi mateix i molt perdut. Recordo la sensació de vergonya quan vaig anar a sol·licitar al meu pare la cancel·lació del segon pagament de la matrícula. Vaig deixar la carrera en tan poc temps perquè en aquells moments no tenia el cap per estudiar i vaig crear-me falses expectatives. Ara, però, estic cursant un cicle de grau superior d'informàtica i no podria estar-ne més content. Recomano, però, per a tot aquell estudiant de batxillerat que oblidi els tòpics americans de les universitats. Si no estàs segur, considera les formacions professionals. Són més barates i et donen una idea molt més clara de com és l'àrea professional a la que et vols dedicar. També recomano molt fer un any sabàtic, treballar en un país estranger per a tot aquell que no sàpiga què es vol dedicar. Les universitats de Catalunya són de les millors d'Europa, però cobren un preu massa alt. Per això recomano molt dedicar 1 o 2 anys a treballar fora o optar per una formació professional abans de llançar-se a una carrera. Creieu-me, no és temps perdut, com jo pensava. Et formarà com a persona i, si vols fer una carrera en un futur, aprofitaràs millor el temps d'estudi.
Com es podria reduir la taxa d'abandonament? Martínez, el professor de Teoria i Història de l'Educació de la UB, que hem anunciat abans, suggereix el següent.
Cal aconseguir, primer, una bona orientació i, segon, que hi hagi mecanismes perquè quan una persona canvia de titulació pugui aprofitar el que ja té en la seva nova carrera.
El següent concepte que abordarem en el programa d'avui és el tema de l'any sabàtic. Però abans m'agradaria afegir que, tot i que a les escoles ja s'hagi començat a fer pedagogia en matèria d'universitat i planificació del futur, encara falta molt per fer. Olga Valls, responsable de serveis d'orientació de l'empresa EducaWeb, assegura que els instituts tenen un paper clau per ajudar l'estudiant en aquest tipus de decisions.
És un assumpte que depèn molt del tutor que tingui l'estudiant o de les prioritats del director del centre.
Fer un parèntesi. Fer un any sabàtic. Abandonar la teva línia per escapar-te una mica d'allò que s'espera que facis. És una bona o una mala opció? Pel que fa al meu punt de vista personal, si m'haguessin proposat fer un any sabàtic un cop vaig acabar batxillerat, m'hagués negat. En el seu moment, admirava la gent que decidia aturar-ho tot i marxar, a fer un au pair, a viatjar pel món, a treballar, el que fos. Però jo no em veia capaç de sortir-me'n de la línia. Hem preguntat a estudiants de diferents universitats què pensen i què haguessin fet si els haguessin proposat fer un any sabàtic quan van acabar el batxillerat o durant la carrera.
Jo personalment en aquell moment no, de la nostra vida, quan vam acabar el batxillerat, jo no hagués acceptat un any sabàtic, principalment perquè estava bastant decidit a fer una carrera i molts dels meus companys ho feien i per tant em feia il·lusió seguir estudiant i no tenien aquesta necessitat d'estar un any més tranquil.
Si m'haguessin dit de fer un any sabàtic en acabar batxillerat, m'hagués estranyat molt, perquè és una decisió, una opció de vida que no la contemplava. Ara potser sí que havent entrat a la universitat sí que la trobo més lògica, però a batxillerat no, perquè tenia la meva ment estructurada segons el que toca, no? El que la societat diu que toca quan acabes el batxillerat és anar a la universitat, no hi ha cap altra alternativa. Sembla que tothom hagi de fer el mateix patró, els mateixos passos. Però sí que és veritat que en anar a la universitat he vist que no és completament necessari que tothom faci exactament el mateix. Hi ha moltíssimes maneres d'aprendre, no només estar en una classe. Fent un any sabàtic crec que és una bona opció. Per tant, si ho pogués fer ara, potser m'ho plantejaria, cosa que abans no hagués fet.
Si m'haguessin ofert un any sabàtic després de batxillerat, no m'ho hagués pensat dos cops i me n'hagués anat a viatjar per tota Europa. Si me l'haguessin ofert durant el curs, crec que no hauria acceptat perquè amb la selectivitat i tot és molt difícil que anés tot bé.
Si m'haguessin ofert un any sabàtic després de batxillerat, és una mica difícil de respondre perquè és temptador un any de descans després de dos anys intensos d'estudi. Però en el meu cas concret, la moció per la universitat, seguir amb els companys, etc., era inqüestionable. Llavors, suposo que jo ho hagués rebutjat. Tot depèn, esclar, de què comportés l'any sabàtic, si viatjar o estar a casa sense fer res, o s'hauria de veure com seria aquest tipus d'any sabàtic.
A mi, a segon de batxiller, si m'haguessin proposat un any sabàtic, doncs l'hagués acceptat, perquè vaig patir bastant a batxillerat, molta pressió per entrar a la universitat, jo volia treure matrícula d'honor, perquè sóc una persona bastant exigent i creia que ho podia aconseguir, i per tant vaig acabar bastant cansada, i un any sabàtic, viatjant i treballant una mica, no hagués dit pas que no. El que passa que de seguida ja em vaig enrolar en començar la universitat, ja vaig venir cap a Barcelona, perquè jo sóc de Sant Antoni de Calonge, a la Costa Brava, i per tant diguéssim que he anat seguint aquest ritme, però si se m'hagués plantejat l'opció jo hagués dit que sí.
Mira, doncs la veritat és que si m'haguessin ofert un any sabàtic no sé com hauria reaccionat, però realment m'hagués sorprès molt perquè almenys amb el context de casa meva no veig jo els meus pares molt a favor d'aquest tipus d'activitats, sinó que els veig més avasats a portar una vida acadèmica estricta. Per tant, realment m'hagués sorprès molt i potser fins i tot els hagués preguntat als meus pares si estaven bé o si era una broma, però a veure, si m'ho haguessin ofert, jo m'ho hagués aprofitat molt, i és una cosa que si ara acabés batxillerat o acabés la carrera, potser és una cosa que em plantejo. Vull dir, m'està bé conèixer altres coses, conèixer altres cultures, conèixer altres països i conèixer altra gent. És això, vas a un altre país, però també et serveix per, a part de per fer turisme, per formar-te en l'idioma.
I tu, Adrià, què diries si t'haguessin proposat fer un any sabàtic?
Després del batxillerat ho veig una mica precipitat, perquè és això, encara estàs en una línia, estàs en un impàs molt important, on això, on des de la institució t'ho posen com un pas molt important que tu has de prendre, i crec que un any sabàtic en aquell moment no és el més adequat, no perquè no sigui bo, sinó perquè no crec que sigui el moment d'acord amb les circumstàncies que els estudiants tenim a segon de batxillerat, perquè després d'un segon de batxillerat, que normalment sol ser molt dur, amb molta feina, molts exàmens, moltíssimes coses entre mans, em semblaria bastant absurd fer un any sabàtic pel tema de la selectivitat, perquè la fas o no la fas? O sigui, la pots fer i la nota et quedarà, però vull dir, Jo crec que el segon de batxillerat és per això, per entrar directament a la universitat. Ja quan ja entres a la universitat, pots plantejar-te fer-te un any sabàtic per múltiples motius que puguis tenir, descansar, viatjar, fer el que tu vulguis. En aquí no em sembla tan malament. El que passa és que compta amb l'any sabàtic, perquè conec algun cas d'any sabàtic que va decidir fer-lo i ja no va tornar. Vull dir, és un cas concret, és un cas concret, aquí no ens ho prenem seriosament en aquest sentit, però jo crec que està perfecte. El que passa és que estem acostumats a aquesta cultura de ho necessitem tot ja, immediatament. Aquesta cultura de la immediatesa aquesta de tota, ja ara,
tenir
tot,
22
ara.
Anys, estar graduats i trobar un màster i trobar feina als 24
i anys. I a sobre, experiència per, vinga, com si no dormíssim per les nits. Però estem acostumats a això. No hi ha aquesta cultura de dir, va, tranquil·litzem-nos, fem un parèntesi, tinguem un any tranquil, me'n vaig a París, aprenc a tocar un instrument, m'ho prenc amb calma. No, és, necessitem això, això i això, i ho hem de fer en aquest temps concret, perquè si no després, i després potser no trobarem feina. Recordo una cosa que em va dir una companya durant la carrera que tenia molta raó, em va dir, i jo crec que això us pot servir a tota la gent que ens estigui escoltant, que sigui estudiant, no tingueu pressa per acabar la carrera, preneu-vos-ho amb calma perquè després trobareu feina o no en funció de la carrera que tingueu i moltes vegades és més no que sí. Per tant, disfruteu de la carrera, disfruteu de la universitat i si heu de prendre's un any sabàtic us el preneu, però vull dir, amb temps i calma, perquè al final no sol ser massa gratificant. Abans sí, abans era, estudiaves a la universitat i un cop de la universitat ja empalmaves amb el lloc de treball. Ara ja això és més difícil. Per tant, disfruteu de la universitat i disfruteu d'aquests anys perquè són molt bons en tots els sentits.
De fet, hem pogut parlar amb dues persones que sí que es van atrevir a fer un any sabàtic. En aquest cas, tant en Max, un estudiant de Medicina, i la Mar, un estudiant de Periodisme, van decidir viatjar pel món. Per una banda, tenim en Max, que quan va acabar el seu primer any de grau va decidir posar pausa a la seva vida i marxar a viatjar per Austràlia, Indonèsia i Nova Zelanda.
Si me planteé hacer un año sabático fue porque mi novia de entonces me preguntó si quería hacer un gran viaje. Juntos, claro está. Tuve que pensármelo durante varias semanas, pero de hecho me sentía desilusionado con mis estudios y pensé que hacer una pausa después de los exámenes finales me vendría bien. Y decidí irme, cosa que no es muy típica de mí. Pero en serio, definitivamente recomiendo a la gente que viaje durante mucho tiempo, si pueden. Porque es diferente que viajar como un turista, ya que empiezas a sentir que estás como en casa y empiezas a, como decirlo, sentir el país. No solo lo ves, sino que vives en él. Por ejemplo, hemos comprado una caravana donde podíamos dormir y vivir de manera simple. Te das cuenta que en realidad necesitas muy pocas cosas para vivir.
I per altra banda, escoltem com la Mar ens explica el perquè de la seva decisió.
Quan vaig acabar segon de batxillerat, vaig decidir fer-me un any sabàtic. No tant per acabar de decidir què és el que volia estudiar després, perquè en realitat la meva carrera la tenia bastant pensada, sinó perquè m'agobiava, la veritat, la idea de sortir del batxillerat després de 15 anys en un centre educatiu i passar-ne 4 mesos en un altre centre educatiu seguit, sense temps de prendre aquesta decisió d'una manera conscient. Estem tots ficats dins d'una roda que assumeix que després del batxillerat anirem a la universitat i a vegades fa que prenguis aquesta decisió d'una manera poc conscient. En canvi, jo prenem-me un any sabàtic, a part de desconnectar d'un ritme de vida que tenim quan estem estudiant i aprendre moltes altres coses que no hi haurà manera que t'ensenyin en uns centres educatius, també me n'adono que vaig prendre la decisió d'anar a la universitat i també prendre la decisió de fer una carrera i de quina carrera, d'una manera molt més conscient i molt més pausada. I, per tant, quan vaig entrar a la universitat, aquesta cosa de fer les coses de manera conscient em feia estar molt més contenta amb la decisió que havia pres.
Però, i un cop decideixes fer un any sabàtic, cal anunciar-ho a professors, pares i amics. La Mar ens ha explicat com van reaccionar les persones al seu voltant.
Les reaccions més negatives que vaig tenir quan vaig prendre aquesta decisió van ser principalment dels meus professors de l'escola, que els semblava que jo era una persona, segons la seva consideració, que havia de petar-ho i d'anar a una uni i fer no sé què i no sé quantos, i els va sobtar molt la decisió que vaig prendre. I s'ha demostrat que no tenien raó, perquè després he fet les coses que jo m'agradaven i me n'han sortit, independentment de si hagués fet un any sabàtic o no, o potser fins i tot gràcies a fer un any sabàtic. Després, la reacció del meu entorn més familiar va ser, definitivament, no va ser positiva i super encoratjadora al principi. potser una mica d'incomprensió, no? Però és cert que un cop es van parlar les coses no van tenir cap problema. També entenc que la teva filla de 18 anys et digui que se'n vol anar a viatjar sola 2 mesos, doncs fa una mica de susto al principi, però després jo crec que fins i tot els meus pares han vist que va ser una decisió molt bona per mi en aquell moment.
Fes la teva feina. Estigues atent als textos que has de llegir. Compleix amb les dates d'entrega. Passa els teus exàmens. Desenvolupa un tema. Mantingues la teva vida social. Viu d'una manera sana. Controla els teus problemes. Edita el document. Escriu el teu article. Troba temps per menjar, descansar i dormir. Acaba la setmana amb més coneixement que la setmana anterior. Aquesta és la vida que hem de buscar. Decidir, fer-se adult. Se suposa que és això el que ens està passant. Em pregunto com s'ho ha fet la gent, com ha superat l'angoixa a equivocar-se, la culpa a fracassar. En fi, deixem que l'Adrià ens contesti aquestes preguntes.
Bé, Elsa, després d'haver comprovat algunes dades i conceptes de la nostra societat sobre els joves i el seu futur, avui us porto un text de Friedrich Nietzsche, La genealogia de la moral, que crec que pot servir per extrapolar el tema i portar-lo a la filosofia. I bé, en aquest text el filòsof fa explícit que l'origen dels valors cristians són, diguem-ne, que la causa del ressentiment dels homes febles. Amb això vol dir que la moral imposada pels cristians paralitza la nostra pròpia naturalesa. Però haig de dir que Nietzsche, tot i això, en cap moment vol substituir els conceptes morals establerts per uns de nous. Més aviat vol posar en qüestió el valor de la moral en si. Dins l'anàlisi que fa en el text, Nietzsche suggereix que si existeix una evolució dels conceptes morals, s'anul·la la possibilitat de concebre'ls com absoluts. Per tant, l'únic que està fent és fer un pas més endavant respecte a tots els seus predecessors anteriors.
Ens podries posar un exemple de què se suposa que fa o que és un home feble?
Doncs sí, de fet, ara us volia parlar de l'ascetisme. En l'assaig 3 de la genealogia de la moral s'identifica amb bastanta claredat el missatge i el pensament de Nietzsche respecte als dèbils, on troben en l'ascetisme una forma de plaer. Diem que l'ascetisme és la manera en la qual els dèbils, en la seva impotència, troben plaer en la castració de les seves pulsions i instints. Recordem per un moment què és exactament l'ascetisme amb la definició de l'Institut d'Estudis Catalans.
Conjunt de pràctiques com la mortificació, la meditació, etc., encaminades a assolir la perfecció personal, especialment dins una religió.
O sigui, per Nietzsche, aquest és el moment on la vida es torna en contra d'ella mateixa. La forma en la que el filòsof exposa aquest plantejament queda exemplificat amb el món d'herois que el poeta Homer escriu en textos com la Ilíada o l'Odissea. En aquest món d'herois, com Ulisses, Aquiles, Héctor, els qui no tenien poder, com els esclaus i els dèbils, sentien una enveja immensa cap als poderosos. I com es va traduir això? Amb aquest ressentiment. I és que d'aquesta manera els esclaus van canalitzar la seva ira i el seu ressentiment cap als poderosos, factor que va desenvolupar un nou sistema de valors donant la volta als valors heroics. Aquesta moral esclava, com l'anomena Nietzsche, considera els actes dels poderosos quelcom dolent i els propis sentiments dels esclaus i la gent pobra quelcom bo. I aquesta és la transvaloració dels valors famosa que Nietzsche parla en el seu text.
Són com els valors cristians, no?, que lloen la pobresa. De fet, vaig estudiar que en la mitjana s'entenia que ser ric era dolent i que eren els pobres i els desafavorits que tenien les portes al cel obertes. Llavors, Adrià, què volia dir Nietzsche exactament parlant sobre aquests valors oposats entre esclaus i herois?
Doncs que Nietzsche, en el segle XIX, vol tornar a fer una transvaloració dels valors. Per recuperar els valors propis dels herois de les novel·les d'Homer i tombar els valors de la compassió i la preocupació pel dèbil defensats pels cristians. Uns valors que, en el fons, han sortit de la debilitat i de l'enveja dels més febles. La moral adequada és la noble, la de l'aristòcrata, la moral heroica que defensa el guerrer poderós i valent. En aquest sentit, la figura del superhome és la que Nietzsche interpreta que ja no estarà reprimida per cap codi moral. El superhome crearà els seus propis valors morals. Anem a escoltar un fragment que us semblarà molt exemplificador del que estem parlant, de la genealogia de moral, del segon tractat, aforisme 16.
Todos los instintos que no se descargan hacia afuera se vuelven hacia dentro. A esto es a lo que yo llamo la interiorización del hombre, pues es con ella cuando empieza a crecerle el hombre lo que más tarde se denomina su alma. Todo el mundo interior, que al principio era finísimo y estaba como extendido y tensado entre dos pieles, se ha soltado y levantado, ya que ha adquirido profundidad, anchura y altura, en la misma medida en que se inhibía la descarga del hombre hacia afuera. Aquellos temibles bastiones con los que la organización estatal se protegía de los viejos instintos de la libertad. Entre esos bastiones se cuentan sobre todos los castigos.
tuvieron como consecuencia que todos aquellos instintos del hombre que vagaba libre y salvaje se volvieron hacia atrás, contra el hombre mismo. La hostilidad, la crueldad, el placer en la persecución, en el ataque, en el cambio, en la destrucción. Todo eso volviéndose contra el poseedor de tales instintos. Este es el origen de la mala conciencia.
Què ens està dient Nietzsche en aquest fragment? En síntesi, el cristianisme, per Nietzsche, només ajuda al triomf del principi apolini, raó, vers el principi dionisíac, irracionalitat, factor que s'havia de donar de la forma contrària. La solució resideix fent ús del nihilisme afirmatiu en condemnar i suprimir la idea de món verdader dels grecs. Un cop hi ha la comprensió de l'error presentat per aquests grecs, com Plató, ha d'aparèixer en escena una inversió dels valors, és a dir, els sentits han de tornar a ser essencials i fonamentals, mentre que els valors dipositats en un món ideal han de ser oblidats. És a dir, Plató definia el món ideal i el món físic. El món dels sentits estava totalment oblidat i per Nietzsche el món aquest que és l'aparent és el que li havies d'agafar tu al sentit, perquè no tenia cap mena de sentit pensar en una idea de món verdader, d'aquí l'expressió Déu ha mort que Nietzsche fa referència a la Gaia Ciència. Llavors, amb el nihilisme afirmatiu hi ha un trencament amb el nihilisme tradicional. Per tant, la transvaloració dels valors desmunta l'ordre imposat fins al moment. Nietzsche ens intenta transmetre que el principi dionisíac, aquesta part irracional que comentaven, ha d'estar per damunt del principi apolini, que és la part racional, ja que en el nostre cos opera una voluntat de poder. Aquesta voluntat de poder opera dins de nosaltres mateixos d'una forma dialèctica, però bé, no entrarem massa perquè el tema se'ns en pot anar de les mans perquè és bastant complex. Però per sintetitzar una mica tot, la gènesi de la consciència religiosa que ens han educat des de ben petits fa que el sentiment de culpabilitat sigui el mitjà essencial d'aquesta contaminació. La consciència que neix de la religió ve d'una introjecció dels instints de l'home, com si estiguessis negant la teva naturalesa. Els instints morals es tornen contra la vida i contra l'home mateix. Això fa de l'home un animal malalt, que pateix per la vida i que té necessitat de la religió per donar sentit a aquest patiment. Nietzsche subratlla, però, que l'aparició de la consciència és el que ha fet a l'home un ésser interessant, ple de promeses, vull dir, és normal. Si no hagués estat per això, Nietzsche no hagués arribat a tota aquesta idea, no? És que realment és fantàstica. La consciència, doncs, és una eina d'enverinament de la vida, però només mitjançant aquesta consciència l'home aprofundeix en si mateix i es converteix en alguna cosa diferent a un animal, entre d'altres. Això no implica que no sigui perjudicial, no? Però clar. I bé, en definitiva, la moral com a malaltia implica que sentir-se culpable és estar malalt. La vida en el seu sentit ple és incompatible amb el concepte de culpa. Només cerca la seva pròpia expansió. La figura del superhome és això. Zero culpabilitat. Per tant, el sentiment de culpa que ens envaeix en el nostre dia a dia, segons Nietzsche, és fruit d'una consciència que ens han imposat des de sempre i que ens limita a nosaltres mateixos. Sentir-nos culpables implica que no vivim de forma plena d'acord amb els nostres propis valors, sinó que els que ens imposen ens dominen, els que ens imposa la societat, perquè ens entenguem. Per tant, si no els complim, ens sentim malament per això. El fet de fallar, el fet de repetir curs, no s'acaba el món. Vull dir, no s'ha de tenir por al fracàs ni a fallar. Al final som nosaltres els que ens hauríem de posar els nostres límits, no la societat.
Moltes gràcies, Adrià. Fins aquí el tercer programa de la temporada de Tardor de Diàlegs i, bueno, bones festes. Ens tornarem a trobar al febrer.
Bones festes.